Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és dijous 11 de desembre. Us parla Mireia Puente.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Enric Ferri és el cap de colla de la zona controlada de caça de Port Senglars a Sant Cugat des de fa 3 anys i ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia la situació dels Port Senglars a Collserola. Ferri posa en valor la feina dels caçadors. Són l'única part de la solució de la pesta porcina africana. Considera que cal matar els senglars de la manera menys traumàtica possible amb caceres, batudes, esperes o amb gàbies. També demana respecte a la seva feina, relacionant la cacera amb matar, que és veritat, però ho fan com a servei a la societat per reduir el problema de senglars que tenim al país. Destaca sobre les batudes de Port Senglars que es fan a Collserola. Demana respecte a la població. Els han arribat a trencar fars, els han punxat les rodes dels cotxes, els han robat gossos i s'han saltat les cintes que delimiten els espais d'actuació. Destaca, Collserola està dividida en 5 zones de caça controlada de Ports Senglars, la de Sant Cugat, anomenada Codorniz, la de Cerdanyola, on hi ha dues zones, Sant Just i Sant Feliu de Llobregat. Enric Ferri suma 3 anys com a màxim responsable de la zona de Sant Cugat. De fet, la Codorniz és una entitat de caça santcugatenca que aglutina 90 anys a la ciutat. Sobre les batudes que es fan a les 5 zones, d'octubre a febrer, una al mes, i a Sant Cugat es fan els dijous, es mostra dolgut amb l'administració. No tenen cap mena de suport, ha destacat, i han de comprar fins i tot les cintes per tancar els camins de les batudes. La Policia Nacional ha detingut 6 integrants d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana a Sant Cugat. Dues de les persones han ingressat a presó de forma provisional. S'han decomissat un total de 1.539 plantes de marihuana amb un pes total de 235 quilograms. També s'han intervingut més de 7.000 euros en efectiu i diversos dispositius de telefonia mòbil. Avisos anònims van alertar d'un grup que es dedicaria al cultiu de substàncies estupefaents. Com els investigats operaven a diverses ciutats de la província, es va crear un equip conjunt d'investigació entre la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona i la Brigada Local de la Policia Judicial de Terrassa. Es van identificar els dos principals responsables de la trama criminal, els quals comptaven amb una xarxa de col·laboradors en la cura adequada de les plantacions. A finals de novembre es va fer la diligència per sol·licitar l'entrada i escorcoll de domicili dels investigats. Com a resultat de l'escorcoll, es van detenir 3 persones i es van comissar el miler de plantes en estat avançat de floració amb un pes aproximat de 235 quilograms. Es va restablir el subministrament d'energia, ja que els investigats estaven connectats de manera il·legal a la xarxa elèctrica amb un greu risc d'incendi. Pel que fa als altres 3 investigats, es va crear un equip de detenció per arrestar-los. Les detencions es van produir a Sant Pere de Ribes, Riells i Via Brea i Palau Solità i Plegamans. I les obres de la residència i centre de dia de Volpelleres començaran l'estiu de l'any vinent amb previsió, segons l'Ajuntament, que obri portes el 2028. Les instal·lacions aniran al carrer de Benet Cortada, entre les avingudes de la Clota i Camp Vallet. El projecte preveu un 70% de places públiques, 84 usuaris, a través de les convocatòries de concert de la Generalitat i un 30% de places privades, 36 usuaris. Pel que fa a les 30 places del centre de dia, tindran el preu de referència fixat pel govern, de manera que no hi haurà places privades amb cost superior a l'establert pel sistema públic. L'edifici es construirà en un terreny de 4.264 metres quadrats i tindrà una alçada de planta baixa més 3 pisos. L'equipament també disposarà de serveis complementaris com una sala polivalent, fisioteràpia, gimnàs, metge, infermeria, bugaderia, perruqueria i podòleg. L'edifici disposarà de patis centrals per garantir bona il·luminació i ventilació i terrasses a cada planta i porxos per activitats a la planta baixa. La pacificació de l'entorn de l'escola Joan Maragall indica que aquest desembre és la primera actuació de les 5 previstes dins els projectes de camins escolars segurs al centre. En total, l'Ajuntament invertirà 537.800 euros en la millora de les vies d'accés i cruïlles pròximes a alguns centres educatius del municipi. L'objectiu final d'aquest projecte, sorgit dels pressupostos participatius 2020-21 i treballat conjuntament amb la direcció dels centres i la coordinadora d'AFA, és enllestir i totes les actuacions abans de l'inici del curs 26-27. El projecte va agafar força arran de 2 atropellaments a l'entorn de l'escola Joan Maragall i el Gerber d'Orlac, uns fets que van desembocar amb una bicicletada de la comunitat educativa fins al ple municipal de maig del 24 per reclamar més seguretat al voltant dels centres educatius i el compliment de la moció institucional de juny de 2022, segons el qual el consistori es comprometia a convertir els entorns escolars en àrees de protecció de la salut de la canalla. A banda de la pacificació de l'entorn del Joan Maragall, hi ha previstes aquestes actuacions: ampliació de voreres del Pi del Xandri i Pins del Vallès, d'una banda. Aprofitaran la franja de la calçada destinada a l'aparcament, s'ampliarà la vorera del costat de la farmàcia del carrer Santa Teresa per passar de 0,90 metres d'ample a 3,20. També es plantarà nou arbrat, es milloraran els passos de vianants i es reforçarà la senyalització de camí escolar i zona 30 a la calçada. D'altra banda, al carrer de Caldes de Montbui s'ampliarà la vorera del costat de la via del tren, passant d'1,4 metres a 2,25. Es farà reduint l'ample de calçada actual, la qual cosa obligarà els vehicles a disminuir la velocitat i també es repararà la vorera, s'adequaran els passos de vianants, se'n farà un de nou i es reforçarà la senyalització viària. També pacificació de l'avinguda de Can Vallet, l'Olivera i la Mirada. Es faran passos elevats als encreuaments amb els carrers Avelina, Casadevall i Concepció Pla i s'afegiran coixins berlinesos a l'encreuament amb el passeig Mare de la Font. Vianitització del carrer Solà s'urbanitzarà amb una plataforma única el tram entre l'avinguda de Lluís Companys i la plaça de Josep Puig i Toneu. Es farà una jardinera al mur lateral de sota de la via del tren per afavorir el drenatge natural de l'aigua de pluja. Es posaran arbres i bancs a la cruïlla amb l'avinguda de Lluís Companys. Més actuacions també relacionades amb la seguretat dels entorns escolars. Durant la visita a les obres a l'entorn de l'escola Joan Maragall, el regidor d'Habitatge i Participació Francesc Duc i la regidora d'Educació Carme Ardit han avançat que de cara a l'any 2026 s'hauria d'aprovar i executar el projecte de millora dels itineraris de bicicleta que han de connectar les escoles amb diferents equipaments de la ciutat. Omplim els carrers de galls i gallines. Aquest és el lema de la 5a edició de la cursa del gall que arriba el 31 de desembre a Sant Cugat. La cursa, coorganitzada amb l'Ajuntament i el Club Muntanyenc, té un límit de 1.500 inscripcions i s'espera arribar a aquesta xifra. El recorregut serà de 5 quilòmetres i la gran novetat serà el servei de guardarroba durant el traçat. La presentació s'ha fet aquest dimecres a l'Ajuntament amb la presència de la regidora d'Esports, Núria Escamilla, el president del Muntanyenc, Jaume Iuany, Pepe Díaz i Carlos Ràfols, vigent campió i campiona, respectivament. Regina Nadon, secretària del Muntanyenc. La cultura popular també serà protagonista amb la participació dels bastoners, els geganters, els tabalers de Diables i els caparrots de Sant Cugat. La sortida serà a les 5 de la tarda des de la plaça de la Vila i amb el mateix lloc d'arribada. Les inscripcions es poden formalitzar a través del cursadelgai.cat fins al 29 de desembre a gairebé les 12, quan falti un minut per les 12 de la nit. També es poden fer inscripcions presencials el mateix dia de la cursa fins a les 2 hores abans de la sortida. La recepció dels dorsals serà el 31 de desembre de 10 a 4:45 de la tarda al Pub 3. I l'Ajuntament de Sant Cugat s'adhereix al Pla de Xoc de la Generalitat, que ha aprovat una dotació econòmica de 120 milions d'euros per la millora dels equipaments esportius entre el període 2025-29. La Generalitat subvencionarà amb el 50% del pressupost en manteniments d'instal·lacions esportives fins a un màxim d'1,2 milions d'euros entre el 2026 i el 28. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha confirmat que aquestes millores aniran destinades a la coberta de l'espai Pere Grau de les Planes, al canvi de gespa i enllumenat del camp de futbol de la Guinardera i l'Altell del Pavelló per a despatxos d'entitats. Finalment, l'ASEM de la Rambla del Celler veurà millores en accessibilitat i els tres pavellons. I Cugat Mèdia organitza un any més la panera de Cugat Mèdia. amb regals de més de 30 establiments i empreses de la ciutat. La panera consta d'avals i obsequis de tota mena, com àpats, vins, caves, torrons, serveis d'estètica, massatges i dolços, entre molts altres. La panera de Cugat Mèdia 2025 té un valor total de prop de 2.000 euros i per participar-hi només cal omplir un formulari que trobareu a la web. Entre les persones que responguin al formulari s'escollirà una persona guanyadora a l'atzar. Divendres 19 de desembre es donarà a conèixer el nom d'aquesta persona a través de Cugat.cat. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a donar un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquest dijous 11 de desembre a Sant Cugat. I avui us expliquem el cas de l'Enric Ferri, perquè és el cap de colla de la zona controlada de caça de porcs senglars a Sant Cugat. Des de fa 3 anys ja ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia la situació dels porcs senglars a Collserola. Ferri posa en valor la feina dels caçadors i assegura que són l'única solució per combatre la pesta porcina africana. Ha assegurat que cal matar els senglars de la manera menys traumàtica possible amb caceres, batudes, esperes o amb gàbies. També demana respecte a la seva feina. I és que, diu, relacionen la cacera amb matar, que és veritat, però que ho fan com un servei a la societat per reduir el problema de senglars que hi ha al país. Sobre les batudes de porcs senglars que es fan a Collserola, també demana respecte a la població, ja que diu que li han trencat els fars, li han punxat les rodes dels cotxes, els hi han robat gossos i assalten les cintes que delimiten els espais d'actuació. També és notícia que les obres de la residència i centre de dia de Volpelleres començaran l'estiu de l'any vinent amb previsió, segons l'Ajuntament, que obri portes el 2028. Les instal·lacions aniran al carrer de Benet Cortada entre les avingudes de la Clota i Can Vallet, a Volpelleres. El projecte preveu un 70% de places públiques, que seran 84 usuaris, a través de les convocatòries de concert de la Generalitat, i un 30% de places privades, que seran 36 usuaris. Pel que fa a les 30 places del centre de dia, tindran el preu de referència fixat pel govern de la Generalitat, de manera que no hi haurà places privades amb cost superior a l'establert pel sistema públic. I com a activitat destacada d'aquest dijous 11 de desembre a Sant Cugat, us proposem el taller per adults Cuina de Nadal. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'Ateneu, a l'Avinguda de Gràcia número 16, amb un preu de 58 euros, un taller que anirà a càrrec de Manel Gallego. Té una durada de 2 hores al taller i continuarà en el mateix usuari el pròxim 18 de desembre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident. Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident. Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Wash your face and hands. Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? Doncs tot això i molt més... la música i les seves històries. Cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notis, esclar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és dijous 11 de desembre. Us parla Mireia Puente.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Enric Ferri és el cap de colla de la zona controlada de caça de Port Senglars a Sant Cugat des de fa 3 anys i ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia la situació dels Port Senglars a Collserola. Ferri posa en valor la feina dels caçadors. Són l'única part de la solució de la pesta porcina africana. Considera que cal matar els senglars de la manera menys traumàtica possible amb caceres, batudes, esperes o amb gàbies. També demana respecte a la seva feina, relacionant la cacera amb matar, que és veritat, però ho fan com a servei a la societat per reduir el problema de senglars que tenim al país. Destaca sobre les batudes de Port Senglars que es fan a Collserola. Demana respecte a la població. Els han arribat a trencar fars, els han punxat les rodes dels cotxes, els han robat gossos i s'han saltat les cintes que delimiten els espais d'actuació. Destaca, Collserola està dividida en 5 zones de caça controlada de Ports Senglars, la de Sant Cugat, anomenada Codorniz, la de Cerdanyola, on hi ha dues zones, Sant Just i Sant Feliu de Llobregat. Enric Ferri suma 3 anys com a màxim responsable de la zona de Sant Cugat. De fet, la Codorniz és una entitat de caça santcugatenca que aglutina 90 anys a la ciutat. Sobre les batudes que es fan a les 5 zones, d'octubre a febrer, una al mes, i a Sant Cugat es fan els dijous, es mostra dolgut amb l'administració. No tenen cap mena de suport, ha destacat, i han de comprar fins i tot les cintes per tancar els camins de les batudes. La Policia Nacional ha detingut 6 integrants d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana a Sant Cugat. Dues de les persones han ingressat a presó de forma provisional. S'han decomissat un total de 1.539 plantes de marihuana amb un pes total de 235 quilograms. També s'han intervingut més de 7.000 euros en efectiu i diversos dispositius de telefonia mòbil. Avisos anònims van alertar d'un grup que es dedicaria al cultiu de substàncies estupefaents. Com els investigats operaven a diverses ciutats de la província, es va crear un equip conjunt d'investigació entre la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona i la Brigada Local de la Policia Judicial de Terrassa. Es van identificar els dos principals responsables de la trama criminal, els quals comptaven amb una xarxa de col·laboradors en la cura adequada de les plantacions. A finals de novembre es va fer la diligència per sol·licitar l'entrada i escorcoll de domicili dels investigats. Com a resultat de l'escorcoll, es van detenir 3 persones i es van comissar el miler de plantes en estat avançat de floració amb un pes aproximat de 235 quilograms. Es va restablir el subministrament d'energia, ja que els investigats estaven connectats de manera il·legal a la xarxa elèctrica amb un greu risc d'incendi. Pel que fa als altres 3 investigats, es va crear un equip de detenció per arrestar-los. Les detencions es van produir a Sant Pere de Ribes, Riells i Via Brea i Palau Solità, i Plegamans. I les obres de la residència i centre de dia de Volpelleres començaran l'estiu de l'any vinent amb previsió, segons l'Ajuntament, que obri portes el 2028. Les instal·lacions aniran al carrer de Benet Cortada, entre les avingudes de la Clota i Can Vallet. El projecte preveu un 70% de places públiques, 84 usuaris, a través de les convocatòries de concert de la Generalitat i un 30% de places privades, 36 usuaris. Pel que fa a les 30 places del centre de dia, tindran el preu de referència fixat pel govern, de manera que no hi haurà places privades amb cost superior a l'establert pel sistema públic. L'edifici es construirà en un terreny de 4.264 metres quadrats i tindrà una alçada de planta baixa més 3 pisos. L'equipament també disposarà de serveis complementaris com una sala polivalent, fisioteràpia, gimnàs, metge, infermeria, bugaderia, perruqueria i podòleg. L'edifici disposarà de patis centrals per garantir bona il·luminació i ventilació i terrasses a cada planta i porxos per activitats a la planta baixa. La pacificació de l'entorn de l'escola Joan Maragall indica que aquest desembre és la primera actuació de les 5 previstes dins els projectes de camins escolars segurs al centre. En total, l'Ajuntament invertirà 537.800 euros en la millora de les vies d'accés i cruïlles pròximes a alguns centres educatius del municipi. L'objectiu final d'aquest projecte, sorgit dels pressupostos participatius 2020-21 i treballat conjuntament amb la direcció dels centres i la coordinadora d'AFA, és enllestir totes les actuacions abans de l'inici del curs 26-27. El projecte va agafar força arran de dos atropellaments a l'entorn de l'escola Joan Maragall i el Gerbert d'Orlac, uns fets que van desembocar amb una bicicletada de la comunitat educativa fins al ple municipal de maig del 24 per reclamar més seguretat al voltant dels centres educatius i el compliment de la moció institucional de juny de 2022, segons el qual el consistori es comprometia a convertir els entorns escolars en àrees de protecció de la salut de la canalla. A banda de la pacificació de l'entorn del Joan Maragall, hi ha previstes aquestes actuacions: ampliació de voreres del Pi del Xandri i Pins del Vallès, d'una banda. Aprofitaran la franja de la calçada destinada a l'aparcament, s'ampliarà la vorera del costat de la farmàcia del carrer Santa Teresa per passar de 0,90 metres d'ample a 3,20. També es plantarà nou arbrat, es milloraran els passos de vianants i es reforçarà la senyalització de camí escolar i zona 30 a la calçada. D'altra banda, al carrer de Caldes de Montbui s'ampliarà la vorera del costat de la via del tren, passant d'1,4 metres a 2,25, que es farà reduint l'ample de calçada actual, la qual cosa obligarà els vehicles a disminuir la velocitat. I també es repararà la vorera, s'adequaran els passos de vianants, se'n farà un de nou i es reforçarà la senyalització viària. També pacificació de l'avinguda de Can Vallet, l'Olivera i la Mirada. Es faran passos elevats als encreuaments amb els carrers Avelina, Casadevall i Concepció Pla i s'afegiran coixins berlinesos a l'encreuament amb el passeig Mare de la Font. Vianitització del carrer Solà s'urbanitzarà amb una plataforma única el tram entre l'avinguda de Lluís Companys i la plaça de Josep Puig i Toneu. Es farà una jardinera al mur lateral de sota de la via del tren per afavorir el drenatge natural de l'aigua de pluja. Es posaran arbres i bancs a la cruïlla amb l'avinguda de Lluís Companys. Més actuacions també relacionades amb la seguretat dels entorns escolars. Durant la visita a les obres a l'entorn de l'escola Joan Maragall, el regidor d'Habitatge i Participació Francesc Duc i la regidora d'Educació Carme Ardit han avançat que de cara a l'any 2026 s'hauria d'aprovar i executar el projecte de millora dels itineraris de bicicleta que han de connectar les escoles amb diferents equipaments de la ciutat. Omplim els carrers de galls i gallines. Aquest és el lema de la cinquena edició de la cursa del gall que arriba el 31 de desembre a Sant Cugat. La cursa, coorganitzada amb l'Ajuntament i el Club Muntanyenc, té un límit de 1.500 inscripcions i s'espera arribar a aquesta xifra. El recorregut serà de 5 quilòmetres i la gran novetat serà el servei de guardarroba durant el traçat. La presentació s'ha fet aquest dimecres a l'Ajuntament amb la presència de la regidora d'Esports, Núria Escamilla, el president del Muntanyenc, Jaume Llogany, Pepe Díaz i Carlos Ràfols, vigent campió i campiona, respectivament. Regina Nadon, secretària del Muntanyenc, la cultura popular També serà protagonista amb la participació dels bastoners, els geganters, els tabalers de Diables i els caparrots de Sant Cugat. La sortida serà a les 5 de la tarda des de la plaça de la Vila i amb el mateix lloc d'arribada. Les inscripcions es poden formalitzar a través del cursadelgai.cat fins al 29 de desembre a gairebé les 12, quan falti un minut per les 12 de la nit. També es poden fer inscripcions presencials al mateix dia de la cursa fins a les 2 hores abans de la sortida. La recepció dels dorsals serà el 31 de desembre de 10 a 2 quarts de 5 de la tarda al Pub 3. I l'Ajuntament de Sant Cugat s'adhereix al Pla de Xoc de la Generalitat, que ha aprovat una dotació econòmica de 120 milions d'euros per la millora dels equipaments esportius entre el període 2025-29. La Generalitat subvencionarà amb el 50% del pressupost en manteniments d'instal·lacions esportives fins a un màxim d'1,2 milions d'euros entre el 2026 i el 28. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha confirmat que aquestes millores aniran destinades a la coberta de l'espai Pere Grau de les Planes, al canvi de gespa i enllumenat del camp de futbol de la Guinardera i l'Altell del Pavelló per a despatxos d'entitats. Finalment, l'ASEM de la Rambla del Celler veurà millores en accessibilitat i els tres pavellons. I Cugat Media organitza un any més la panera de Cugat Media, amb regals de més de 30 establiments i empreses de la ciutat. La panera consta de vals i obsequis de tota mena, com àpats, vins, caves, torrons, serveis d'estètica, massatges i dolços, entre molts altres. La panera de Cugat Media 2025 té un valor total de prop de 2.000 euros i per participar-hi només cal omplir un formulari que trobareu a la web. Entre les persones que responguin al formulari s'escollirà una persona guanyadora a l'atzar. Divendres 19 de desembre es donarà a conèixer el nom d'aquesta persona a través de cugat.cat. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a donar un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquest dijous 11 de desembre a Sant Cugat. I avui us expliquem el cas de l'Enric Ferri, perquè és el cap de colla de la zona controlada de caça de porcs senglars a Sant Cugat. Des de fa 3 anys ja ha explicat en una entrevista a Cugat Mèdia la situació dels porcs senglars a Collserola. Ferri posa en valor la feina dels caçadors i assegura que són l'única solució per combatre la pesta porcina africana. Ha assegurat que cal matar els senglars de la manera menys traumàtica possible amb caceres, batudes, esperes o amb gàbies. També demana respecte a la seva feina. I és que, diu, relacionen la cacera amb matar, que és veritat, però que ho fan com un servei a la societat, per reduir el problema de senglars que hi ha al país. Sobre les batudes de porcs senglars que es fan a Collserola, també demana respecte a la població, ja que diu que li han trencat els fars, li han punxat les rodes dels cotxes, els hi han robat gossos i assalten les cintes que delimiten els espais d'actuació. També és notícia que les obres de la residència i centre de dia de Volpelleres començaran l'estiu de l'any vinent amb previsió, segons l'Ajuntament, que obri portes el 2028. Les instal·lacions aniran al carrer de Benet Cortada entre les avingudes de la Clota i Can Vallet, a Volpelleres. El projecte preveu un 70% de places públiques, que seran 84 usuaris, a través de les convocatòries de concert de la Generalitat, i un 30% de places privades, que seran 36 usuaris. Pel que fa a les 30 places del centre de dia, tindran el preu de referència fixat pel govern de la Generalitat, de manera que no hi haurà places privades amb cost superior a l'establert pel sistema públic. I com a activitat destacada d'aquest dijous 11 de desembre a Sant Cugat, us proposem el taller per adults Cuina de Nadal. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'Ateneu, a l'Avinguda de Gràcia número 16, amb un preu de 58 euros, un taller que anirà a càrrec de Manel Gallego. Té una durada de 2 hores al taller i continuarà amb el mateix usuari el pròxim 18 de desembre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Saps, penso que no va ser tan inútil, no, l'amor que et vaig donar.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern es proposa reduir a la meitat els senglars que hi ha actualment a Catalunya. Considera que ara mateix hi ha una superpoblació amb més de 125.000 exemplars i ho vol combatre frontalment arran la crisi desencadenada per la pesta porcina africana. És per això que s'ha encarregat un informe per concretar les comarques més afectades, també per accidents de trànsit i danys als cultius per part d'aquesta fauna salvatge. Per tot plegat, el govern augmentarà també les ajudes als caçadors. Buscarem la seva reacció en uns minuts en conversa amb Joaquín Zarzoso, que és president de la Federació Catalana de Caça. Abans repassem altres titulars del dia. Els pescadors catalans no descarten la insubmissió en cas que la proposta de quotes que surti de la reunió que es farà a Brussel·les avui i demà no sigui coherent amb els seus interessos. La Comissió Europea estableix d'entrada una reducció del 65% de les jornades d'activitat per la flota d'arrossegament de Catalunya, passant de 27 a 9 dies de mitjana anuals. Cimera avui a Barcelona sobre el sensellarisme, impulsada per la Síndica de Greuges de Catalunya. Hi assistiran membres del govern, alcaldes de l'àrea metropolitana i representants del tercer sector social per buscar solucions a un problema a l'alça. A la capital catalana hi ha prop de 2.000 persones que dormen al carrer. És un 43% més que fa 2 anys. La directora d'Arrels Fundació, Beatriz Fernández, ha celebrat des del Notícies en xarxa que per primer cop s'actuï de manera coordinada entre administracions per abordar-ho.
Entre administracions locals i l'administració autonòmica i també la coordinació entre diferents departaments que d'alguna manera han d'estar involucrats en un abordatge correcte del sensellarisme. És a dir, el sensellarisme no es pot abordar únicament des d'una perspectiva de serveis socials o de drets socials, que és indispensable, això sí, però que no pot ser l'única. S'ha d'abordar també des d'una perspectiva d'habitatge, des d'una perspectiva de salut, des d'una perspectiva d'interior.
Una quinzena de representants sindicals han passat aquesta nit tancats al Departament d'Educació. Reclamen un complement únic de 473 euros per a tot el personal laboral. El col·lectiu aplica professionals com treballadors d'educació especial i personal de la neteja i cuina. Tot seguit connectarem en directe amb la seu de la Conselleria d'Educació per veure quin serà el futur immediat d'aquesta tancada sindical. En esports, el Barça ja té un peu i mig als quarts de final de la Champions femenina després de sumar una victòria contra el Benfica per 3-1. Eva Payor, Ucheiva, en pròpia porteria, i Laia Alexandri van ser les golejadores blaugranes. L'equip lidera la classificació i es jugarà la primera posició en la darrera jornada a París. I en cultura, Maricel tornarà al Teatre Victòria en un futur proper. Serà possible després que Antonio Díaz, el Mago Pop, n'hagi comprat els drets de Goll de Gom. L'última funció del musical d'èxit es va representar el passat 13 de juliol. L'il·lusionista català ha anunciat també una gira mundial del seu espectacle per grans estadis que acabarà al Camp Nou.
Notícies en xarxa, edició matí.
El govern català vol reduir a la meitat els senglars que hi ha a Catalunya. A més, es crearà la taula del senglar de Catalunya, on hi seran presents tots els actors implicats amb l'objectiu de monitoritzar l'evolució d'aquests animals als nostres boscos. D'altra banda, s'augmentaran també les ajudes als caçadors, que fins ara rebien entre 18 i 30 euros per captura. És una informació de Marc Dalmau.
A Catalunya hi sobren senglars. És el que ha assegurat el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, en la seva compareixença a la comissió del sector al Parlament, que ha anunciat que aviat es crearà una taula del senglar a Catalunya.
Objectiu: reduir el 50% la població de senglars els propers anys a Catalunya. Alguns llocs, com saben, Girona, Catalunya Central, el Pirineu, tenim una sobrepoblació disparada, estem en un 6,2%. Senglars per quilòmetre quadrat de mitjana a Catalunya.
El conseller ha explicat que no s'ha trobat cap més senglar positiu i que no ha estat infectat cap porc domèstic de les granges de Catalunya. De la seva banda, des de l'oposició, Junts li ha retret que no han pres cap mesura concreta perquè el sector deixi de perdre diners cada dia, i des d'Esquerra Republicana lamenten que, menystenint els agents rurals i altres recursos, tinguin l'afany d'espanyolitzar Catalunya. Ho deien la juntaire Janina Bella i la republicana Montse Vergés.
No poden badar a les seves mans i a les mans del govern de la Generalitat. Hi ha milions d'euros en joc i més de 40.000 llocs de treball.
És en la seva voluntat de situar en posicions preeminents els cossos de seguretat, unitats militars o representants institucionals, que, si bé la seva competència és limitada, difusa o només pretesa, comparteixen l'afany d'espanyolitzar Catalunya.
Ordeig ha insistit que encara no es pot confirmar ni descartar l'origen del brot de pesta porcina africana i ha assegurat que esbrinar-ho és essencial per saber com actuar.
Doncs busquem ara la reacció del sector, que s'està ja implicant i que s'haurà d'implicar encara més en les properes setmanes per fer possible aquesta eliminació o reducció de senglars. Joaquín Zarzoso és el president de la Federació Catalana de Caça. Senyor Zarzoso, molt bon dia. Gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
El govern ha anunciat que... L'hem perdut, senyor Zarzoso? Sembla que no tenim a punt encara aquesta biotrucada, la intentarem recuperar més endavant. Seguim parlant encara del sector primari, però abans recuperem, ara sí, sembla que tenim en connexió el senyor Zarzoso, espero que una connexió estable. Molt bon dia.
Bon dia, perdoneu, però
no passa res.
La veritat és que...
Problemes tècnics, no passa res. El govern vol reduir el 50% de la població de senglars, que és de 125.000 exemplars a Catalunya, i per això compten i demanen la col·laboració i la implicació dels caçadors. Com valoren vostès aquesta proposta? És realista?
Bueno, és realista amb el sentit de la situació tan complicada que estem patint en aquests moments. No ens queda altra que intentar reduir la cabana de senglars en base a la pesta porcina africana, perquè és un tema de país i la veritat que haurem de fer el màxim possible que estigui a les nostres mans per reduir aquesta cabana de senglars.
Reduïda a 60.000 exemplars aquesta cabana, en quant de temps es podria fer? Quins són els principals reptes que tenen els caçadors, ja sigui de nombre d'efectius, de mitjans, etcètera?
Bueno, a nivell de caçadors estem acostumats a fer la nostra feina. Fet d'això és que any rere any estem batint el rècord de captures. Aquesta passada temporada van capturar més de 80.000 senglars d'una població estimada d'un 200.000. Per tant, el col·lectiu de caçadors és un col·lectiu molt implicat i més ho estarem en aquests moments, que, com he dit abans, és un tema de país i, per tant, mirarem de fer el màxim possible. A partir d'aquí veurem el temps que necessitem i, sobretot, les ajudes que també ens pugui oferir la pròpia administració. Hem de pensar també, i és molt important que la gent ho sàpiga, que incrementar, per exemple, el nostre esforç a nivell de batudes del senglar també ens implica unes despeses importants perquè fan nostres gossos amb despeses veterinàries, com a exemple. Per tant, tot això s'haurà de parlar amb l'administració per intentar, clar, també ajudar al sector, perquè tota aquesta feina sols no ho podrem fer.
Clar, el conseller Ordeig sí que ha parlat ja d'ajudes als caçadors. Tenim entès que la remuneració fins ara oscil·lava entre els 18 i els 30 euros per peça, per porc senglar capturat. Amb aquesta remuneració vostès estarien satisfets o s'ha d'incrementar?
Bueno, d'entrada, ho he dit en diferents ocasions, o sigui, ens estan donant una petita ajuda com bé has dit, entre 20-25 euros per senglar que va a comercialització, i tota ajuda, per descomptat, és molt ben rebuda. Però és insuficient per les despeses que té el sector. Hem de pensar que, a modo d'exemple, si una societat de caçadors en una mitjana s'emporta 2.000 euros d'aquestes ajudes, s'està deixant 6.000 en despeses veterinàries. Això sense comptar altres despeses. Però de forma directa, només en despeses veterinàries gastem el triple del que, de lo que rebem. Per tant, els números no surten.
Les batudes, en cas de focus de pesta porcina, com és aquest que ens ocupa, augmenten de costos, augmenten de preu, tenint en compte totes les mesures biosanitàries, la desinfecció de vehicles, de gossos, de la indumentària que porten els caçadors. Aquestes mesures fan que s'encareixi tot el procés?
Lògicament, el col·lectiu de caçadors, ho hem estat veient ara aquests dies, que l'administració també ha posat a l'abast pues, la desinfecció dels vehicles, i també el propi col·lectiu, el propi caçador, pues, ha tingut que comprar material per desinfectar el seu vehicle, el seu remolc, els seus gossos. Per tant, ja estem posant diners de la nostra butxaca en aquest sentit. Anirem veient les ajudes que pugui rebre el sector, perquè, esclar, tot suma, i al final les butxaques comencen a estar des de fa molt de temps buides.
Doncs estarem en contacte per veure com va aquesta operació, aquest dispositiu per abatre la meitat dels porcs senglars que hi ha a Catalunya actualment. Joaquín Zarzoso, president de la Federació Catalana de Caça, moltíssimes gràcies. Fins a la propera.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Adéu. I no deixem de parlar encara del sector primari, ara de la pesca, perquè els pescadors catalans no descarten desobeir en cas que la proposta de quotes que surti de la reunió que es farà a Brussel·les avui i demà no sigui coherent amb els seus interessos. El sector ha deixat clar que no acceptaran res que no sigui una quantitat per damunt dels 130 dies que van aconseguir l'any passat per anar a pescar. La Comissió Europea estableix d'entrada una reducció del 65% de les jornades d'activitat per a la flota d'arrossegament de Catalunya, passant de 27 a 9 dies de mitjana a l'any, una mesura que Espanya rebutja de ple. Avui se celebra a Barcelona una cimera sobre el sensellarisme impulsada per la Síndica de Greuges de Catalunya amb l'objectiu d'establir noves bases per gestionar amb eficàcia aquesta realitat urbana. Hi assistiran membres del govern català, alcaldes de l'àrea metropolitana de Barcelona i representants de la taula d'entitats del tercer sector social. Amb aquesta convocatòria, la sindicatura vol millorar la coordinació entre totes les institucions per trobar solucions efectives al sensellarisme, un fenomen que va clar a l'alça. Una coordinació que des de la Fundació Arrels consideren indispensable. D'aquí que la seva directora Beatriz Fernández qualifiqui de bona notícia la celebració d'aquesta primera reunió. Són declaracions de fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa.
En el sentit de que és indispensable aquesta coordinació, que pot semblar òbvia, però que no sempre s'ha produït o no sempre es produeix, que és una coordinació entre administracions locals i l'administració autonòmica, i també entre diferents departaments que d'alguna manera han d'estar involucrats en un abordatge correcte del sensellarisme. És a dir, el sensellarisme no es pot abordar únicament des d'una perspectiva de serveis socials o de drets socials, que és indispensable, això sí, però que no pot ser l'única. S'ha d'abordar també des d'una perspectiva d'habitatge, des d'una perspectiva de salut, des d'una perspectiva d'interior.
Coincidint amb la celebració d'aquesta cimera, s'ha fet públic el recompte actualitzat de persones sense sostre a Barcelona. Segons aquest còmput, que es va fer la setmana passada, hi ha exactament 1.982 persones que pernocten als carrers de la capital catalana. És el 43% més respecte del 2023. I parlem ara d'ensenyament perquè delegats dels sindicats educatius han passat aquesta nit tancats al Departament d'Educació. Reclamen un complement únic de 473 euros per a tot el personal laboral. Aquest és un complement ja aconseguit per les educadores de les llars d'infants i que ara els sindicats volen ampliar a tot el personal laboral, com ara integradors socials, educadors d'educació especial i personal de la neteja i de cuina. A les portes de la conselleria hi tenim les companyes Andrea Martínez i Anna Ruiz. Anna, bon dia.
Bon dia, Tais. Sí, han estat 15 els delegats vinculats als 5 sindicats que donen suport a aquest acte de protesta, els que han passat aquesta nit al Departament d'Educació. Reclamen millores pel personal laboral del Departament d'Educació, i amb l'Anna, ella és una de les delegades que ha passat aquesta nit aquí al Departament d'Educació, representant de Comissions Obreres. Volem conèixer quines són les figures concretes laborals a les que us referiu quan parleu de personal laboral. D'altra banda, les figures més precaritzades vinculades al món de l'educació.
Sí, bueno, nosaltres som Comissions Obreres, sindicat majoritari, i amb la resta del comitè intercentres portem aquí tota la nit representant figures com el personal d'atenció educativa, PAS, i el personal laboral docent de religió. Nosaltres tenim dues demandes molt clares que les tenim des de fa molt de temps. Una és un salari digne, perquè tenim un salari que no ens arriba per omplir la cistella, i l'altra és una jornada equiparable a la resta dels professionals d'educació, perquè som les persones que passem més hores dintre dels centres educatius. Ja està bé.
Les figures laborals més precaritzades, però no ens hem d'oblidar de posar l'accent feminista, perquè la majoria són dones. Sandra, des del sindicat UGT, parlem bàsicament de reclamacions laborals per al col·lectiu de dones que ocupen aquests càrrecs professionals.
Sí, actualment el personal laboral del Departament d'Educació està format majoritàriament per dones, professionals qualificades que donen més del 100% de la seva professió dins de les aules, tant al primer cicle d'educació infantil, al segon cicle d'educació infantil i a secundària. Ens venen que volen una educació de qualitat, però perquè això es porti a terme, el Departament d'Educació no ha de menysprear les seves professionals amb un salari precari i amb unes condicions laborals que no són suficients a dia d'avui.
Doncs ens resta saber ja com van les negociacions, si és que hi ha hagut algun avenç després d'aquesta primera nit de tancament. Ja parlem amb l'Eva del sindicat. Usted, com van les coses?
Doncs molt malament. Les interlocucions que vam tenir ahir amb els principals representants del Departament d'Educació no ens van presentar cap proposta de millora salarial. El que sí que van mostrar és la seva intenció de continuar dilatant això amb el temps, aquesta precarietat amb el temps. Llavors, des d'aquí, i a més, amb això vol dir que el Departament d'Educació està incomplint el mandat aprovat al Parlament de Catalunya el dia 6 de novembre. Des d'aquí fem un missatge a la senyora consellera d'Educació, que posi fil a l'agulla, que posi mesures i que doni solucions a la precarietat que patim tot el col·lectiu del personal laboral.
Bé, són els testimonis de tres dones que han passat aquesta nit al Departament d'Educació. Continua la protesta, a l'espera, asseguren, ens acaben d'explicar, d'avançar les negociacions amb el Departament.
Doncs estarem pendents d'aquestes negociacions. Anna Ruiz, companyes de la xarxa, gràcies per aquesta connexió en directe. Bon dia.
Notícies en xarxa. Connectats al territori.
Passa ara un minut de 9:15 del matí. Un total de 15 projectes empresarials de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant rebran prop de 4,5 milions d'euros en el marc del Fons de Transició Nuclear d'aquest any. Ens ho explica la Judit Bru, des de Televisió de Vandellòs.
Una bona part d'aquests projectes locals, basats en quatre línies bàsiques, com són la inversió, la creació d'ocupació, l'emprenedoria i la innovació tecnològica, corresponen a empreses situades al polígon Les Tàpies.
Tots els projectes, els 15 projectes, us hem lluitat amb tres potes, jo sempre dic, la pota empresarials, perquè ha fet un bon projecte i se'ls ha premiat, la pota d'IDETSA, que els ha ajudat amb aquest camí de fer la subvenció, i la pota de l'Ajuntament.
La següent reunió de l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear tindrà lloc el proper dijous 18 de desembre i se celebrarà a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
L'Ajuntament de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, no descarta acudir a l'Audiència Nacional i al Tribunal Europeu de Drets Humans per recuperar els 48.000 euros expoliats pel franquisme que reclamen al govern espanyol. L'alcalde de la localitat, Isidre Pineda, va anar ahir fins a Madrid per reclamar aquests diners. I tot plegat després d'una investigació que el Consistori ha posat en marxa per estudiar l'impacte de la Guerra Civil i la dictadura al municipi, i que ha pogut certificar que es van expropiar unes 70.000 pessetes de l'època a quatre entitats que depenien de l'Ajuntament, de les quals en poden reclamar 29.000, uns 48.000 euros al canvi actual. Isidre Pineda confia que el govern socialista sigui receptiu a la demanda del consistori.
el Ministeri de Memòria Democràtica no ens pot dir que això no va passar, això va passar a Caldes de Montbuí. Els hem reclamat perquè, a més, hem pogut acreditar la traçabilitat d'aquests fons que, en veritat, eren 70.000 pessetes de l'època, de quatre entitats de caràcter públic.
I d'infermera a monja budista. És el trajecte vital d'una terrassenca que ha estat pionera en arribar al màxim grau d'ordenació budista. És la història que ens apropa l'Enric Ventura des de Canal Terrassa.
Es deia Annai Osuna, però ara és Laia Arindama. Segueix la tradició theravada del budisme, on, entre d'altres vots, es renuncia a les possessions. Enguany s'ha convertit en la primera dona de parla hispana a convertir-se en bhikkhuni, el grau més alt de l'ordenació entre les monges budistes.
Llavors, per això ha sigut novedós, no?, aquest any que m'ordenés com a bhikkhuni, perquè ha sigut la primera vegada que es fa aquí a Espanya, que es fa amb llengua castellana i per dones castellanes, no?, i també que es porta aquesta tradició de que també com a dona pots ordenar-te.
Laia Arindama ve d'una tradició catòlica. De fet, als 13 anys ja trucava als monestirs de Terrassa preguntant per fer-se monja, però una separació la va acostar al budisme. Allà la va sorprendre trobar-hi un missatge gens contradictori amb les seves creences.
I em va agradar molt tota la part ètica del budisme, també. Vaig veure que no anava en una direcció contrària de lo que jo havia conegut amb el cristianisme.
L'espai on Laia Arindama es va ordenar bhikkhuni és el terreny on l'any vinent s'ha d'edificar el nou monestir budista que acollirà la monja terrassenca i les seves companyes, al municipi de Calaceit del Matarranya.
Falten 10 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Aquí al Notícies en Xarxa repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. El Barça ja té un peu i mig als quarts de final de la Champions.
Sí, gràcies a un nou triomf de les blaugranes. Ahir es van imposar per 3-1 davant el Benfica. Eva Payor va obrir el marcador al Johan Cruyff, però les portugueses van empatar a la represa. Això va fer que el Barça hagués de treballar per acabar imposant-se gràcies a les dianes d'Utxeibe en pròpia porta i de Laia Alexandri, que van sentenciar aquest triomf. Amb el 3-1 al marcador, Alexia va llançar un penal que va aturar Pauwels. El Barça es manté líder, doncs, invicta, amb 4 victòries i un empat en 5 jornades. Comparteix aquest liderat amb l'Olympique de Lió, que també suma 3 punts. El Barça, doncs, que pràcticament té un peu i mig als quarts de final, però necessitarà certificar la primera posició dimecres vinent en la darrera jornada de la fase Lliga al Camp del París. Més qüestions. L'Espart Girona s'ha posat líder de grup a l'Eurolliga de bàsquet amb un triomf contra l'Escio per 81-70. Les gironines van refer-se d'un mal inici amb un parcial de 7-17 i van remuntar comandades per Amijere, Koulibaly i Jochite. Amb aquesta victòria, l'Uni allarga la bona dinàmica a Fontejau, on aquest curs acumula un ple de victòries en 9 partits i on no perd un duel europeu des del mes de març, a la Lliga des del febrer. El Barça s'ha classificat per als quarts de final de la Copa del Rei de Futbol Sala amb un triomf per 1-3 sobre l'Indústria Santa Coloma. Aniol va avançar els colomencs culminant un contraatac i Pito va aprofitar una passada del porter Didac per empatar. Al segon temps, el domini del joc va ser blaugrana. Pito va fer l'1-2 a la sortida d'un córner i Mateus, de doble penal, va sentenciar l'eliminatòria. Avui se sortejarà la següent fase. I també remuntada i victòria del Barça a la pista de l'Igualada en partit de la Champions, en aquest cas d'hoquei patins. Els igualadins es van avançar primer amb dues dianes de Carol i Bars, de penal, però el Llorca va retallar diferències abans del descans. A la represa, el domini va ser per als blaugranes, que van capgirar el marcador amb l'empat de Barroso i un contraatac culminat per a la Bart. Tot i que els de la Noia van disposar d'ocasions, l'electrònic ja no es va moure. El jugador del Barça, Xavi Barroso, valorava la victòria.
Molt, molt, molt positius aquests 3 punts. Són, crec que més que 3 punts, perquè és una pista molt complicada, amb el fred que feia, una pista insegura quan fa fred, pel rebot de la bola, tot plegat. Però bé, crec que la segona part hem capgirat, hem sapigut jugar molt bé la segona part, sobretot a les valles, que aquesta gent anava molt forts a les valles, gairebé rozant el límit, i crec que aquí ha estat la clau, no? Endur-nos més rebots tant en atac com en defensa.
I a l'hoquei Lliga Femenina, els primers classificats no fallen i no hi ha canvis a la classificació. Es manté el lideratge del Telecable i el Fraga i el segueix de prop el Vila-sana, que és tercer. Les del Pla d'Urgell van superar el Cué, el Mieres, per 4-1. Tot i les baixes, l'equip lleidatà no va patir per sumar el triomf gràcies als gols de Victòria Porta, Elsa Salvanyà, amb un doblet, i Aina Florença. L'equip se'n va a l'aturada de Lliga, un punt del líder, el Gijón, a qui es mesuraran dissabte la Champions. En parla la jugadora Dai Silva.
El sábado es un partido súper importante, creo que ya hoy era un partido previo para agarrar sensaciones para el sábado, y creo que bueno, al final no se decide nada, pero es un partido que si vamos allí y ganamos, ya estamos como casi clasificadas para lo que sigue.
Doncs victòria del Vila-sana a l'Hockey Lliga Femenina i del Barça a la Champions.
Gràcies, Cristina, que vagi molt bé.
Fins demà.
Nosaltres en Cultura us expliquem que Antonio Díaz, el Mago Pop, ha comprat els drets del popular muntatge Maricel a la companyia de Goll de Gom, i el musical popular tornarà a ser representat en una data que encara no s'ha determinat al Teatre Victòria. La companyia de Goll de Gom va dir adéu el 13 de juliol amb l'última funció de Maricel. Aquest és un dels anuncis que ha fet aquest dimecres l'il·lusionista en una roda de premsa a Barcelona, en la qual ha estat acompanyat per destacades figures internacionals com Helen Hunt, Aaron Paul, Mira Sorvino, Paz Vega o John Cortajarena. El Mago Pop també ha anunciat la creació d'una gala de premis europeus del teatre a Barcelona i una gira mundial del seu espectacle per grans estadis, que començarà al Santiago Bernabéu i que acabarà al Camp Nou. Sobre Maricel, Antonio Díaz ha explicat que el musical tornarà d'aquí a un temps per la Porta Gran.
Soc un nostàlgic, no? Per mi Maricel forma part de la memòria col·lectiva, és un espectacle que ja forma part de la nostra història i que no ens podem permetre perdre'l. I l'última funció aquí al Victòria, recordo veure-la plorar i dir, si és que ja hem de parlar, que necessiteu perquè això es pugui continuar fent, no?
La mítica llibreria Sant Jordi, al barri gòtic de Barcelona, ha reobert després que morís el seu propietari i que la seva dona no li pogués donar continuïtat perquè pujava molt el preu del lloguer. Aquesta notícia va ser rebuda amb molta tristesa pels barcelonins, que es van volcar perquè la llibreria no tanqués. Finalment, reobre ara també amb un petit restaurant i una agenda cultural. Gestionada per l'empresa Temps d'Oci, el local s'ha convertit en un bri d'esperança en un districte plegat de turistes i en el qual les botigues de tota la vida van desapareixent. I aquest matí es posen a la venda les entrades pels concerts de Rosalía, tant a Barcelona com a Madrid. La venda es farà en dues fases. En el cas de la capital catalana, a les 10 del matí es podran comprar els tiquets dels concerts al Palau Sant Jordi del 13 i el 15 d'abril, i una hora més tard, a les 11, les entrades del 17 i 18 d'abril. Dimarts, en la prevenda d'entrades, ja es van formar cues virtuals llarguíssimes i molts fans se'n van quedar sense. La gira mundial de Rosalía, el Lux Tour, començarà el 16 de març i oferirà 42 concerts a 17 països. Amb la música de la cantant de Sant Esteve Sesrovires, ens acomiadem. Fins demà.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Entre les valls i glaceres, entre els cingles escarpats, hi ha un poblet que no coneix la realitat. Realitat que encara espera al bell mig de les ciutats, en faroles... En...
Ràdio Sant Cugat.